més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Dimecres, dia 14 de setembre, equador de la setmana aquí a l'Hotel Suís, amb les portes ja obertes. I ahir destacaven, per exemple, els 22 jugadors que ja ha utilitzat Gabri Garcia. Només un d'ells pot dir que ha jugat els 270 minuts que portem de Lliga, el que també és força innovador, que només un ho hagi fet. Ni tan sols algun dels porters han fet la plena. Només a lateral dret, Adán Gurdiel, ha estat indiscutible fins ara als esquemes del centre d'esports. És una posició a la qual el Sabadell va confiar en un dels nois de la casa, Marc Vargas, com a competència directa del jugador del Bierzo, i tot i entrar contra el Cornellà Vargas, Gurdiel va seguir jugant igualment, ho va fer caient en aquell altre costat a l'altre banda. Avui, en el dia de tornada a la feina dels arlequinats, de seguida en parlem, i com dèiem ahir, amb la novetat de fer-ho al car de Sant Cugat, qui compareix d'aquí uns minuts en roda de premsa és ell, Adán Gurdiel. De seguida l'escoltem.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
El programa es fa gràcies a la feina, al control de so del Toni González.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Per exemple, setmana de Champions, ens farem un fart de dir això amb el calendari atapeït que tenim aquesta temporada pel Mundial. El Barcelona va perdre 2-0 ahir al camp del Bayern de Munic en aquesta segona jornada de la Champions de futbol masculí. Idèntic marcador a Leverkusen, Bayern 2, Atlético 0. Avui, segona tongada, entre altres partits, amb el Real Madrid-Leipzig. Tercer duel en qüestió d'hores entre un conjunt de la Lliga Germànica i un de l'Espanyola, i a Dinamarca el Copenhagen-Sevilla, els dos partits a les 9. Gavi ha renovat pel Barcelona fins al 2026. El futbolista blaugrana té el nou contracte una clàusula de 1.000 milions d'euros i lluirà a partir d'ara el dorsal número 6. García Cortina liderarà finalment la selecció espanyola de ciclisme als Mundials d'Austràlia. L'esprinter del Movistar supleix el jove Juan Ayuso, tercer a la Vuelta i que finalment serà baixa. I Espanya s'ha classificat per les semifinals de l'Eurobàsquet, remuntant un partit que tenia molt coll amunt l'equip d'Escariolo davant de Finlàndia. Alemanya serà el pròxim rival després d'haver eliminat Grècia. Avui els altres dos partits de quarts, França-Itàlia a un quart de sis i Eslovènia-Polònia a dos quarts de nou. Això era fora de casa, aquí a Sabadell.
Avui visitant l'Hotel Suís,
Adán Gurdiel, d'aquí a 10 minuts mal comptats en roda de premsa. L'escoltarem aquí a l'Hotel Suís. També tindrem a Jordan Sánchez, exjugador del Sabadell i de l'Alcoyano, la guia per seguir la segona catalana de futbol territorial masculí que arrenca aquesta setmana, Marc Gabriel, entrenador del Sabadell femení, el Motorclub Sabadell i una nova edició del Rally de la Llana, o el passi a quarts de final de l'Open de França d'Squash d'Iker Pajares.
L'actualitat de la Primera Federació.
Els dos logronyesos, la SD i la UD Logroñés, acorden preus unificats pels derbis a les Gaunes. El primer, aquest cap de setmana, valdran 15 euros les entrades, 5 pels infants de fins a 15 anys. El Sabadell és a prop de batre els 4.000 abonats, no vull fer comparatives tampoc, no seria el cas, ni sortiríem massa ben parats, però a Còrdoba ja van per 12.725 socis, segons informa avui Canal Blanquiverde. I també a l'altre grup ja es coneixen el dia i l'hora dels dos partits pendents, els que havia de jugar en un primer moment Dux Internacional de Madrid, fins que el Talavera va acabar assumint la seva plaça. Jornada 1, Depor, Talavera, 28 de setembre a Riazor. Jornada 2, més tard, 19 d'octubre, Talavera, Mérida, els dos a les 8 del vespre.
De quin partit no estarem pendents?
Un que comença d'aquí a no pas gaire, una mica més de 20 minuts, Shandong Taishan contra Wuhan Three Towns. Superliga xinesa, jornada 18, dos quarts de dues.
I a les xarxes socials.
Acabo amb una recomanació al perfil Sabarretes, amb B, no amb M. Samarretes del Sabadell, fa 16 hores que ha penjat un vídeo, per exemple, amb tota la seva extensa col·lecció de samarretes del centre d'esports. La veritat és que paga la pena, perdre un minutet per repassar aquest pedaç de la història arlequinada.
Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
Vuit minuts i mig per sobre de la una d'aquest dimecres, dia 14 de setembre, el dia que tornava als entrenaments l'equip de Gabri García al centre d'esports Sabadell. Anem a comprovar si logísticament el canvi de seu afecta o no afecta, perquè, com us explicàvem ahir, amb la ciutat esportiva Sabadell Olímpia reparant alguns marcadors i, sobretot, amb el tractament que està rebent la gespa del Josep Molins de Sant Oleguer, avui i demà la plantilla canvia de lloc per entrenar. No és molt novedós en el cas del centre d'esports, però sí que recupera la seva presència a les instal·lacions del centre d'alt rendiment de Sant Cugat del Vallès, al CAR de Sant Cugat. A la nova Creu Alta tenim el Cesi Garcés fent guàrdia pel que pugui passar, perquè sigui els nostres ulls allà i perquè ens acosti també el que digui d'aquí a no pas gaire Adán Gurdiel, el lateral dret del Sabadell. Sergi, què tal, com estàs?
Bona tarda.
De moment, hi ha per aquí ja l'expedició de tornada o no?
Doncs mira, de goteig continua. Ara mateix dels jugadors que van arribant en diferents cotxes particulars i que van entrant en aquestes instal·lacions de l'estadi de la nova Creu Alta. Per tant, no m'atreviria a dir que anirem en hora, que ja saps que després això se'ns complica i no sabem ben bé per què, però com a mínim ja els tenim aquí i això ja és una primera bona notícia.
Ahir ho comentàvem, comencem per la part de les possibles baixes, jugadors que arriben justets, etc., en el partit de, recordem-ho, diumenge al vespre, quarts de vuit al Collao, al Collano Sabadell. Noms propis, Moja Keita, evidentment, encara no. César Morgado, en teoria, podria entrar a la convocatòria, si així ho considera oportú Gabri. I podríem parlar a hores d'ara encara de dubtes en el cas de Jaume Pinyol i també de Sergi Altimira, o no, Sergi?
Mira, Jaume Pinyol sí que hem pogut parlar amb ell, perquè ha estat dels primers a aterrar en aquest estadi de la nova Creu Alta. Tot just avui ha començat a treballar amb el grup. Per tant, jo m'atreviria a dir, sense voler jugar a ser metge, que massa justet perquè arribi al Collao. Això sense saber realment com està anant aquesta evolució, però sí que tenim aquesta notícia, com a mínim, que el jove jugador del planter, en aquest cas, o com a mínim un dels que ha donat el salt des del filial fins al centre d'esports primer equip, doncs avui ha començat a treballar amb el grup. Hem vist entrar a Sergi Altimira, però com estàvem ja en directe, aquí se'ns ha complicat una mica més la conversa, i en el cas de César Morgado, a risc d'haver-me equivocat, Adri, i d'haver-me deixat algú, diria que no ha arribat encara a l'estadi. Per tant, no puc resoldre més dubtes que els justos i necessaris.
Recordem en el cas de Pinyol, lesionat al turmell de fa dues setmanes, una mica més, uns 20 dies fora de combat per la lesió que va patir a la jornada inaugural contra la Morevieta a casa en l'estrena de la Lliga i l'estrena seva en partit de Lliga també amb la samarreta del primer equip del centre d'esports. En el cas d'Altimira, lesió, distensió, esquins de primer grau, com li vulgueu dir, al lateral intern del genoll dret. Va ser 7 dies més tard, va ser a Castàlia a la jornada 2 i, per tant, de moment, Alti només ha perdut un partit, el de la victòria contra el Cornellà. Tot preparant aquesta visita, avui escoltarem Adán Gurdiel. Ahir que fèiem tants números de 22 jugadors que ja ha utilitzat Gabri, etc etc. L'únic intocable de la plantilla, Adán Gurdiel?
Sí, 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 i és curiós, perquè, com dius, ja no és només una curiositat el fet... Mira, ara no m'havia descomptat gens ni mica, César Morgado, arribant a l'estadi de la nova Creu Alta, per tant, ens faltava el central Arlequinat per aterrar. Fa bona pinta, diria que sí, i pel somriure diria que també amb bones notícies. Per tant, no, ja no m'atreveixo a parlar del coi, però com a mínim fa bona sensació. Tot bé?
Muy cansado.
Muy cansado, pues eso, con eso lo tenemos todo dicho.
Bona senyal també, significa sí. Que fa ja temps que s'està entrenant.
Ens asseguraven, però, que potser un pèl arriscat, encara fer jugar, ara fèiem la consulta mentre estaves comentant, un pèl forçat, tot i que, com dius, ja porta dies treballant amb el mateix ritme que el grup, i ens asseguraven també, per cert, ja hem fet la consulta, que Moja i que Sergi Altimira avui encara han treballat al marge del grup. Per tant, si deia que Pinyol avui tornava i el veig molt just, m'atreveixo a descartar descarta al 100%. En el cas de Moja és una evidència, en el cas de Sergi Altimira, que dèiem no es volia córrer riscos per allò de jugar en un camp com el del Collao i amb l'exigència que té un camp i un rival com el Deportiu Alcoyano, doncs apunta per Calahorra si tot va bé.
Recordem que són situacions diferents. Abans repassàvem el tema dels dies que han estat fora tant Altimira, que serien un parell de setmanetes, no arriba encara, i en el cas de Pinyol, doncs sumeu-li 7 dies més. En el cas de Morgado no té res a veure, perquè al final és una lesió de llarga durada, de la qual ja està plenament recuperat, però després de tants mesos fora de l'activitat normal, inactiu, necessita aquest rodatge. Per tant, sí que s'està entrenant amb el grup, sí que està fent exercicis completament com un efectiu més, però necessita aquestes hores de vol, Sergi, que sempre al final una lesió de llarga durada, encara que directament no sigui en el mateix lloc de la lesió, però sempre tenen danys col·laterals quan comences un altre cop amb l'engranatge, no?
Sí, evidentment, i al final estem parlant de molts mesos. En el cas del central estem parlant de molts mesos apartat dels terrenys de joc, i per tant això, com dius, requereix no només estar bé físicament, no només tenir l'alta mèdica perquè ens entenguem, sinó sobretot el fet d'estar en aquest cas a disposició de tenir minuts de garantia, no tirar-lo allò que es diu als lleons i que pugui patir qualsevol mena de contratemps. Per tant, insisteixo, a risc d'equivocar-nos, evidentment, i d'estar jugant encara avui dimecres, per tant, queden 3 sessions preparatòries abans de sortir cap al Coll, jo diria que justet, potser per viatjar, però no per jugar. En el cas de Pinyol, Altimira i Moja, en els dos últims descartats 100%, en el cas de Pinyol jo diria que també, tot i que avui ha tornat a entrenar-se amb el grup, però bé, insistim, Adri, avui s'han entrenat al CAR, demà ho tornen a fer en les instal·lacions de Sant Cugat del Vallès, per tant, queden encara entrenaments, queden encara sessions de treball i encara hi ha dies per endavant per veure com evolucionen, i tant de bo que tinguem notícies, bones notícies, a final de setmana.
I ens hem despistat amb el tema del cansament que deia Morgado que tenia després de l'entrenament d'avui al CAR de Sant Cugat. Et feia la pregunta aquesta dels 270 minuts que ha jugat Adán Gurdiel, que normalment, home, després de 3 jornades, doncs habitualment un porter sempre acostuma a jugar els 3 primers partits, no és el cas del Sabadell, i l'únic que sí que ha tingut, que no s'ha perdut, vaja, ni un sol minut del que portem de Lliga, és el de Favero, que l'any passat, per exemple, és veritat que començava a Elegido i després va passar al Linares Deportivo, però és que el Linares no va arribar a 800 minuts dels que va jugar en total, per tant, estem parlant ja de més d'una quarta part de tot el que va jugar amb l'equip de Linarejos, que ja, en qüestió de 3 partits, ja ho ha fet aquí a Sabadell.
Sí, està clar, que s'ha convertit, o com a mínim està sent en aquest inici de temporada, doncs això, l'intocable, anava a dir un dels intocables, però no, com estem parlant d'aquesta curiositat, l'intocable amb majúscules de Gabri García, que no deixa de ser curiós, com dius, perquè habitualment estem acostumats a que sempre el porter és dels que aguanta més i no passa res estrany, però clar, en aquest cas, doncs, amb el fet de que Sergi Puig es perdés la primera jornada, només jugués a Castàlia i l'altre dia a casa, i que en canvi fos Víctor Vidal l'escollit per començar la temporada, doncs aquesta circumstància curiosa. Va, vinga, que no es dutxa, com a mínim abans de la roda de premsa.
Home,
i ja tenim aquí a la sala Miguel Quereda.
Per ser justos, abans d'escoltar-lo, mitja part va jugar també el playoff a Riazor amb el Linares.
Perfecte.
Per tant, 841 en total, si contem també els de les eliminatòries d'ascens. Adán Gurdiel, va.
Sí, Adán, estamos hablando estos días de la cantidad de jugadores que ha utilizado hasta ahora el míster, 22 en cuestión de 3 partidos. Es una cifra típica porque no es habitual, pero lo que nos ha llamado más la atención, y no sé si eres muy consciente, es que eres el único que ha jugado todos los minutos en estas 3 jornadas. Me imagino que desde un punto de vista de confianza máxima y absoluta.
Sí, bueno, hay mucha competencia en el equipo. Siempre el míster hace mucho hincapié en eso, en mantener nosotros enchufados y bueno, la verdad que bueno, que intento trabajar, intento entrenar al máximo para jugar los máximos minutos posibles y poder competir y dar lo mejor de mí.
Sí, aparte de ser el único que ha jugado en un partido.
La banda de esta estadística. I que és un dels veterans d'aquest grup, en un grup tan jove com és aquesta.
Sí, sí, es verdad. Bueno, también por mis circunstancias siempre he sido de los más jóvenes en los equipos en los que he estado, pero bueno, también pues bueno, me encuentro bien en este vestuario, con gente joven, con energía, que quiere hacerlo bien cada entrenamiento, cada partido, con ganas, y bueno, y eso al final pues también se transmite al resto de los compañeros y al resto del equipo.
Com estan vivint aquest inici de temporada?
Perdem una victòria, incluso la primera jornada, acabando con un empate, la primera derrota, però la primera victòria.
Bueno, creo que bien, sobre todo los dos partidos que hicimos en casa, sí que creo que estuvimos bien. Las sensaciones, sobre todo de equipo, de bloque, han sido muy buenas, como no lo fueron tanto en el partido de contra Castellón, y bueno, creo que tenemos que, en este partido fuera, volver a conseguir esa sensación que tenemos de competir aquí en casa, y bueno, yo creo que bien, que las sensaciones son buenas, creo que estamos trabajando bien, que estamos creyendo en lo que hacemos, y lo único que pienso que tenemos que seguir haciendo es reforzar lo que trabajamos, porque creo que vamos en buena dinámica.
Sí, Adán, pensando en este partido que estás comentando ya, en la próxima salida al Collao, un estadio habitualmente complicado por las circunstancias, un equipo casi siempre rocoso, el Deportivo Alcoyano, y viendo cómo está siendo su inicio de temporada, no sé si lo hace especialmente, ya sé que son tres jornadas solo, pero no ha encajado todavía, no ha perdido evidentemente todavía. Es verdad que de momento las dos victorias son fuera de casa, pero es ese equipo que siempre pone las cosas complicadas por su manera de hacer, y más cuando se hace fuerte en casa.
Sí, totalmente. Ya, bueno, somos conscientes del rival que es, al campo que vamos. Pienso que va a ser determinante estar bien en las dos áreas. Creo que eso va a ser el devenir del partido, y bueno, pues desde hoy ya lo hemos empezado a trabajar, y ya te digo que bueno, que iremos a competirlo a muerte también, y a intentar hacerles daño y llevarnos los tres puntos.
Sí, no, digo de esto de la juventud, que es una ventaja porque tiene más energía, ganas, hambre de...
Parlen de les ganes de la joventut. Pues un handicap, en camps complicats com el del Collao, per exemple.
No tiene por qué. Ya te digo, la gente más joven tiene muchísimas ganas de entrenar, de competir, de hacerlo bien, y no lo veo un problema para poder competir en esos campos. Es más, lo veo todo lo contrario. Ya te digo, que la energía de ellos, las ganas y todo, nos lo transmiten también a nosotros.
¿Qué van a decir del Alcoyano?
Bueno, pues equipo rocoso, equipo duro, mucho centro lateral, mucho balón directo, y ya te digo que bueno, que quien controle más las dos áreas, tanto defensivamente como ofensivamente, pienso que va a ser determinante para el partido del domingo.
Sí, te ha tocado ver todos los minutos, como decía antes, y también te ha tocado, por lo tanto, vivir cuando el equipo ha dibujado línea de cuatro atrás, o cuando ha jugado con los tres centrales y los dos carrileros, en este caso que te toca directamente, mucho más abiertos. ¿Dónde te encuentras más cómodo? ¿Dónde te sientes más seguro? ¿Cuándo ves al equipo más seguro en estas circunstancias?
Bueno, pues no sabría decirte. A ver, personalmente me encuentro a gusto en los dos esquemas. Sí que es verdad que bueno, con la línea de 5 pues sí que te permite incluso incorporarte un poco más al ataque, pero bueno, estoy a gusto en los dos sistemas. Pienso que bueno, que llevamos, bueno, ya desde la pretemporada, desde el primer día, con los dos sistemas entrenándolos, y veo que lo tenemos muy preparado, tanto uno como otro, para poder usarlo en cualquier momento del partido.
Portem dos partits a casa. Com ha vist l'ambient?
No, pues muy bien, muy bien. Bueno, también he jugado aquí como rival, y ya sabía de la experiencia como rival y bueno, a la gente pues nada, agradecerles el apoyo y decirles que bueno, que los necesitamos porque cuando están a nuestro lado somos mucho más fuertes y se nota mucho jugar cuando la gente está con nosotros.
¿Cómo está siendo la seva adaptación a la ciudad, al club?
Bien, muy bien. Bueno, ya en el día de mi presentación ya también dije que bueno, que sabía el club al que venía. No sé, lo afronto con mucha responsabilidad y la verdad que estoy muy contento de bueno, de toda la bienvenida que he tenido, de cómo me estoy encontrando en el día a día. Hemos formado un grupo excepcional y la verdad que bien, que todo muy bien y bueno, pues si acompaña encima los resultados, pues imagínate.
Sí, yo por mi parte al menos una más. Te quiero preguntar, después de estas tres jornadas, una visión más global del grupo, ¿cómo estás viendo este inicio de liga y si te está sorprendiendo algo de lo que podíamos esperar que podía ser el inicio de campeonato en cuanto a equipos, de verlos arriba, alguna sorpresa que te hayas llevado en negativo también de lo que esperabas y que de momento no se está produciendo?
No, la verdad que no. Esperaba lo mismo, que buena categoría, muy buen nivel, muy buenos jugadores, buenos equipos y no, la verdad que no. Bueno, también es la jornada 3, es muy muy temprano, pero no, más o menos en la línea de lo esperado.
La seva competència és Marc Vargas. Si han parlat, va jugar l'altre dia.
No, muy bien. Bueno, no solo Vargas, sino todos los chicos que están con nosotros del filial, que han subido, que bueno, que han demostrado que pueden estar con nosotros perfectamente y el ejemplo pues él es uno de ellos y bueno, ya te digo que están con muchas ganas, ayudándonos a nosotros también a competir, a hacernos mejores y la verdad que nos dan también mucha competencia para el grupo y la verdad que muy bien.
Doncs, espera, pregunta al soci, que avui Agustí Bernat ha vingut despistat. Va, pregunta al soci.
La pregunta del soci és qual és tu jugador
de referencia para la seva posición.
Bueno, me gustaba mucho David Beckham.
Y después uno de tus compañeros del equipo pregunta de dónde viene el mítico Otitán, el mote. ¿Y qué usas tú?
¿Otitán?
Mítico Otitán.
Ah, mítico.
Pues sinceramente ni me acuerdo. Debió de ser otro compañero que me lo pegó también, pero sí que es verdad que tengo
esa palabra en la boca.
Sí. Va, no entes la pregunta i no entes la resposta, però demà està bé.
Que m'ha semblat entendre que d'on venia l'Otitan que acostuma a dir ell sempre.
Sí, venia per aquí la història, però el no en recordar-se n'ha estat encara més estrany tot plegat, però bé.
Bé, aquestes preguntes amb les quals acaben sempre les rodes de premsa.
Que surt l'Angoriel de la sala de premsa, perdona.
Deia, una pregunta del soci, l'altra d'un company de vestidor. Per aquí gairebé tot el peix venut, oi?
Sí, la veritat és que, com diem, amb els noms propis que ja hem parlat al principi, dels tocats, dubtes, lesionats, digue-li com vulguis, per la resta del que deia Madri, que l'equip tornarà demà a entrenar-se i tornarà a fer el centre del rendiment, el CAR de Sant Cugat. Hem de recordar que s'està fent feina de replantament, de ressembrament a la zona de Sant Oleguer i que, per tant, sembla que aquesta setmana s'evitarà aquesta instal·lació municipal i anirem cap a Sant Cugat.
Va, que marxo jo cap a Galícia, però per parlar del COI, una mica rebuscat, però de seguida ho entendràs. Fins ara, Sergi.
Fins ara.
Portes giratòries.
Un Alcoyano-Sabadell sempre és un duel entre equips històrics, amb solera, moltes temporades, per exemple, les últimes dècades, coincidint a la mateixa categoria i un bon grapat de jugadors i tècnics que han passat per la Nova Creu Alta i també pel Collao. Els últims anys ja hem parlat en aquesta secció amb Ramon Martí, amb Manuel Gato, amb Àlex Cortell o amb Fernando Pajarero. També ha passat per les dues cases Javi Montaba, el pare de l'actual jugador del Deportivo que té el mateix nom, Javi Montaba, de moment sense minuts a l'Alcoyano. A la llista trobem també al Rifle Javi Rodríguez, a Miki Martínez, a Álvaro Clausí, Antonio Cañadas, Fran Piera, Toni Saligrat o Toni Gavarre. Avui, però, ens farà d'espia un jugador que ara mateix és a Galícia i que ha coincidit amb una bona part de l'actual plantilla.
Poca gent pot dir que ha eliminat el Real Madrid a la Copa del Rei. Un exarlequinat ho va fer amb l'Alcoyano, entrenant aleshores per l'encara ara tècnic dels alacantins i rival diumenge del Sabadell, Vicente Parras. Fa un any i mig, el Deportivo va tombar la pròrroga per 2-1, un conjunt, el blanc, dirigit per Zidane, i amb noms com Marcelo, Isco, Valverde, Casemiro, Benzema o Hazard. Evidentment, parlem de Jordán Sánchez, format al Celta de Vigo i que va estrenar-se com a sènior a la seva ciutat, a l'Ourense. Després passaria pel filial del Celta i el Compostela abans d'aterrar, amb 25 anys, a la nova Creu Alta. Amb la samarreta arlequinada, l'any 2016-2017, el gallec va disputar 28 partits, dels quals 19 de titular, i anotant 2 gols contra el Gavà i el Lleida Esportiu. Després, el carriler dret va completar la seva volta a la península d'oest a est i de nord a sud. Va signar per l'Arenas de Getxo, un parell de temporades, més tard per la Balompédica Linense. Fa un parell de campanyes va ser quan va jugar l'Alcoyano amb alguns dels actuals jugadors de l'equip blanquiblau i l'any passat va defensar els colors del Zamora. Enguany ha tornat a la seva terra, està a l'Arenteiro, de segona federació, amb el qual ha jugat de titular els 2 primers partits de Lliga. 2 empats.
¿Cómo va la vida de vuelta a casa, Jordán? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, carrera curiosa, ¿eh? La tuya, de norte a sur, de este a oeste, de Euskadi a Alicante, de Cataluña a Andalucía, Galicia, Zamora. Es que no te queda casi destino por descubrir, ¿eh?
La verdad que sí, que me he tocado ahí las 4 puntas de España, casi.
Creo que eres padre de familia ahora, 31 años. ¿Hemos aparcado ya la maleta para siempre y el objetivo ahora es estar cerca de casa? ¿O esto es un año de tranquilidad y luego quién sabe?
Bueno, por ahora quiero verlo así, o sea, no quiero decir que definitivamente ya me vaya a quedar aquí en Galicia, pero sí que es verdad que nos hacía falta, bueno, o sea, tanto a la familia como a mí, parar un poco en casa, con el tema de tener el peque, pues también nos ha condicionado para, bueno, pues pasar ahora una temporadita aquí más tranquilos con la familia.
Vamos a Galicia, pero para hablar del Alcoyano, primero del Collao, te quería preguntar, porque lo conocemos de sobras, pero me gustaría que nos hablaras un poco de la diferencia que hay entre jugar allí o hacerlo en otro estadio, como por ejemplo la Nova Creu Alta. En segunda vez sí que teníamos antes campos donde se notaba mucho la diferencia, incluso en la superficie, que era sintética, no sé, Cornellá, Ebro, Formentera, Llagostera, pero ahora con los requisitos mínimos que hay en Primera Federación, sobre todo el tema del césped natural, es que el campo de Alcoyano es de los más particulares que pueden haber.
Sí, yo creo que por, bueno, la estructura de la grada, campo chiquitito, la gente allí es caliente, también aprieta mucho. Yo creo que es uno de esas peculiaridades que tiene Collao, esa fuerza que tiene la gente allí en casa.
Pero siempre decimos lo mismo, por eso, que al final, si sacas el metro, tampoco hay una diferencia tan abismal, ¿no? Que no, yo no sé si tú, que has jugado en casa y que sabes lo que es eso y que seguro que también has sido como rival, eso es porque la grada está muy cerca, por el tipo de afición que hay, por el tipo de partido que normalmente plantea el Alcoyano, ¿por qué salen así los partidos en el Collao?
Sí, yo creo que, bueno, a nivel de medidas y de lo que es así la presión de tener la grada cerca, sí que creo que influye bastante. Pero es verdad que a nivel de terreno de juego, de lo que es la medida así de donde se practica el deporte, es muy muy similar a la Creu Alta, yo creo. No hay grandes diferencias. Pero bueno, sí es verdad que la gente allí muerde, la gente allí aprieta. Los equipos de Vicente Parra pues son equipos físicos, que bueno, les gusta transitar, que bueno, y eso allí en Alcoy gusta mucho.
Precisamente te he pisado sin querer porque te iba a preguntar por él, por Vicente Parras. Tu año allí ya estaba tanto él como entrenador, como también algunos compañeros, Raúl González, Primi, Juanan, Carbonell, que siguen aún en el Deportivo Alcoyano. ¿Qué hemos de esperar de un partido de Alcoyano en casa, por ejemplo, de este domingo contra el Sabadell?
Bueno, no te voy a mentir que este año no les he podido ver todavía, pero bueno, yo creo que Vicente Parras seguirá manteniendo su estilo, y ya te digo, suelen ser equipos que físicamente son rozando la excelencia, aguantan muy bien los partidos, les ayuda mucho a, bueno, en esos últimos minutos, pues bueno, ser un equipo que suele ser un poco más superior al rival. Y bueno, luego pues gente que transita muy bien, que hace unas transiciones muy buenas, y bueno, luego suelen ser equipos también que encajan poco, o sea, equipo complicado siempre los de Vicente.
Es que al final, seguro que aunque no hayas visto ningún partido, vas siguiendo los resultados de todos los ex-equipos, ves los del Alcoyano. Curiosamente, en casa no ha ganado el único partido que ha jugado, lo empató a cero contra el Barça Athletic, pero fuera de casa 2 victorias, llevan 7 puntos de 9 posibles, y sobre todo un dato que llama mucho la atención para bien, que es que no ha encajado aún en 3 jornadas.
Sí, pues mira, he visto sí que este fin de semana habían ganado en los Pajaritos, pero los otros partidos no lo recordaba, pero bueno, si me dices que no han encajado, pues bueno, encaja un poco en esa descripción que te digo de, bueno, de los equipos de Parras, que bueno, que suelen ser equipos muy ordenados, que a partir de ahí, pues bueno, buscan la contra, la transición, pero es raro pillarlos en un descuido.
Para que vea la gente que Jordan Sánchez no miente, con las referencias que las tiene bien controladas. Ahora hablabas precisamente de unas características que cuando ves los números se cumplen también. En la sección recordamos siempre vuestro paso, el del protagonista en cuestión, por los dos equipos. En Alcoy, supongo que tu etapa en el Alcoyano, muy marcada, o cuando te viene a la cabeza algún recuerdo, normalmente supongo que será aquella eliminatoria contra el Madrid, un poco descafeinada porque era la época más dura de la pandemia y creo recordar que no había público directamente, pero al final no todos los días se elimina al Real Madrid siendo equipo de segunda B.
Sí, por supuesto que es una de las noches que te queda para toda la vida, no solo por mi etapa de COI, sino en toda mi carrera. Al final, para un jugador pues como yo, que siempre ha estado en estas categorías de segunda B, pues bueno, jugar este tipo de partidos es un premio, y ya si te toca un Real Madrid y tienes la fortuna o el acierto ese día de ganarles, pues bueno, ¿qué te voy a contar? Son cosas que pasan y en el momento cuesta asimilarlas, pero bueno, luego al paso de los días es en plan, bueno, creo que he hecho algo que no ha podido conseguir mucha gente.
¿Vivías en Alcoy, por cierto, o en Alicante? O
yo vivía en Alicante porque mi mujer, bueno, le habían dado el traslado para trabajar allí, entonces bueno, para que ella tuviera un poco más de comodidad, pues vivíamos en Alicante.
Igualmente se vive mucho el fútbol en la zona, en Alcoy sobre todo.
Sí, Alcoy es un, bueno, allí cuando llegué los capitanes Juli me decían que allí está la fiesta de moros y cristianos, creo que me decía la cabalgata de Reyes y el Alcoyano. O sea, son como 3 cosas que allí pues se viven un montón.
Además, ha coincidido que evidentemente hemos ido a partidos de Alcoyano, como esta semana iremos, pero además algunos han coincidido tanto en la cabalgata como en moros y cristianos. O sea, que conocemos también el ambiente que se respira. La última, sobre tu etapa en Sabadell, ¿aquí cómo lo recuerdas, tu año de arlequinado?
Bien, bueno, fue un año así un poquito, bueno, que creo que no conseguimos a lo mejor el objetivo de reenganchar a ese Sabadell, a volver a estar ahí en los puestos altos, que creo que es donde tenía que haber estado, pero bueno, sí que es verdad que se habían hecho muchos fichajes, una plantilla prácticamente nueva, y bueno, eso todo, yo soy de los que cree que necesita todo su tiempo y demás, y bueno, también pues el entrenador venía a categorías inferiores, también era un reto nuevo para él. Bueno, se juntaron varios factores y bueno, creo que salvamos el año para cómo se dio, pero es verdad que no cumplimos las expectativas de lo que tienen que hacer un Sabadell en una temporada.
Pues un sabor ahí un poco agridulce el que te quedó de aquí de este año en la nova Creualta. Jordan Sánchez, ahora jugador del Arenteiro, muchísima suerte en Segunda Federación. Vamos hablando, un abrazo.
Mucha suerte igualmente, un abrazo.
Escolta cada cap de setmana les retransmissions del Centre d'Esports al Sabadell en joc.
El Sabadell ja sap què és guanyar, però en vol més. Toca visitar un estadi tan històric com complicat. Aquest diumenge a les 7 de la tarda i en directe des del Collao d'Alcoi, Club Deportivo Alcoyano, Centre d'Esports Sabadell. Amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris d'Adrián Arroyo i la direcció de Pau Vituri, diumenge 18 de setembre a les 7 de la tarda, Alcoyano, Sabadell, a Ràdio Sabadell.
Sabadell en joc. Passió arlequinada.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
El Mussol Maltès és el programa negre i musical en el que en Jordi Valero ens explica la història i les històries del gènere noir. Un programa breu, negre, aromàtic i intens, com un cafè sol ben carregat. L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
A dos d'avui, la visita del Sabadell una més al Collao del Coi des de les 7 en directe a la gent del Sabadell en joc. Diumenge, un altre duel entre històrics, aquest al Collano-Sabadell. Aquest cap de setmana, però, arrenca també la competició a segona catalana. Encara no ho farà a primera, queden unes setmanetes, serà ja entrat el mes d'octubre, però ja amb tots els equips al 100% confirmats després de l'afer del Cerdanyola a segona federació, que ha anat arrossegant allò diferents equips del futbol català, el Sants, per exemple, a tercera, el Martinenc a primera catalana i el Navàs a segona. Pau Vituri, què tal, com estàs?
Què tal, Adri? Bon dia.
Anem a parlar una miqueta de futbol territorial. Pel que fa als equips sabadellencs, tindrem enguany, recordem-ho, tres equips en aquest segon graó, podríem dir, del futbol territorial català.
Sí, recordem que el Sabadell B va pujar a primera catalana, que la sabadellenca va baixar a tercera i, per tant, continuen el Can Rull Romulo Tronchoni, el Tibidabo Torre Romeu i s'hi afegeix el Sabadell Nord després del descens de primera catalana. Si et sembla, començo pel funcionament, perquè enguany torna a canviar el format.
Allò del grup 4 de segona catalana, que sempre tenia malament, no diré que ho
desapareix traiem. A mitges.
Això, no ho traiem del tot, però sí que no és només això.
Li posem allò un petit asterisc.
Una B.
Una B, sí, li posem una B. Expliquem, perquè va canviant des de la pandèmia, la veritat és que el format ha canviat cada any.
Va, explica'ns.
Els grups es tornen a dividir en subgrups, i per tant, els tres sabadellencs els trobarem al 4B, després que el Can Rull, que inicialment estava al 4A, intercanviés la seva plaça amb el júnior de Sant Cugat. Al 4B, per tant, tenim 11 equips, per tant, 22 jornades.
Lliga molt curta.
Lliga curta, fins al cap de setmana de l'11 i 12 de març. Només els tres primers d'aquests 11 equips jugaran la fase d'ascens amb els tres primers de l'altre grup, del 4A, i del quart a l'11è, la fase de permanència repartits en grups de 4 equips. Important, a diferència també d'alguna altra ocasió, s'arrosseguen els punts a aquesta segona fase.
O sigui que no pots deixar-te anar, perquè encara que tu estiguis allà sabent que no arribaràs al grup capdavanter...
Encara que siguis l'11è, s'arrosseguen els punts.
Sí, que si sumes punts, encara que ja no arribis a optar
primer,
per l'ascens,
sí, sí.
Allò que tens ja després de la segona volta.
I ara una altra volta de cargol. Com l'any que ve hi haurà reestructuració al futbol català, recordem aquesta creació de la Superliga Catalana entre Tercera Federació i Primera Catalana, pugen els tres primers de cada grup de la fase d'ascens a Primera Catalana. És a dir, pugen molts equips. I també els tres millors quarts classificats. Per tant, una barbaritat d'equips que pujaran a Primera Catalana, insistim, perquè hi haurà una reestructuració. Passarà a ser el tercer graó del futbol territorial català.
Clar, la cua també serà més difícil baixar, perquè hi haurà poques places. El que passa és que, clar, baixaràs a dues categories menys.
Correcte. En el cas de la fase de permanència, només baixarà un, l'últim, en aquests grups de quatre. Per tant, sobre el paper, més fàcil pujar a Primera Catalana, més complicat descendir a tercera.
Sabia jo que el Pau Vituri ens acostaria i ens faria entendre bé en aquesta guia prèvia imprescindible de l'inici de temporada segona catalana. Ha explicat el funcionament, el calendari a més, capritxós tot ell, ens ha deparat per començar la Lliga d'entrada un derbi de la zona oest de la ciutat.
Sí, un duel força atractiu entre el Can Rull i el Sabadell Nord, un duel que ara feia unes temporades que no es donava al futbol territorial català. Bàsicament...
Tram final... de l'any de l'ascens del Sabadell Nord de Quico Díaz, faltant crec que dues o tres jornades, o fins i tot la penúltima, va ser allà a Can Rull precisament.
Sí, bàsicament per això, perquè el Sabadell Nord estava a primera catalana els últims anys i el Can Rull l'any passat va pujar de tercera, és a dir, la temporada passada la va jugar a segona catalana després de pujar de tercera. Comencem, Adri, si et sembla, escoltar protagonistes, lluant-se l'un a l'altre. D'entrada, el tècnic local, José García Numoski, dient que veu físicament molt superior al conjunt de la zona nord de cara a aquest derbi.
Tal y como los hemos visto, que los he visto un par de veces, la verdad que físicamente los he visto muy superiores a nosotros, bueno, superiores a día de hoy de cómo ellos han empezado, porque la verdad es que los veo físicamente, los veo muy bien, acaban muy bien los partidos, están trabajando bien y la verdad es que si te diría, si me tuviera que poner, diría que ellos tienen más de esto de ganar que nosotros.
Doncs l'opinió de Numoski. Escoltem ara David Campuzano, recordem, el segon de Quico Díaz en el seu dia, ex de la Romànica i substitut de Carlos López, apuntant que el Can Rull és un equip que porta molts anys jugant junt i que la millor versió del Sabadell Nord potser no es veurà fins d'aquí a 3-4 setmanes.
Sinceramente no lo sé. Esperemos que sea competitivo desde el primer partido de Liga. Pero nunca se sabe. Al ser un equipo totalmente nuevo, bueno, solemos decir que creo que falta tiempo. Pero son las circunstancias de pretemporada de un mes y nos faltaría 3 o 4 semanas más para ser mejor equipo. Pero bueno, llega cuando llega, que es esta semana, el sábado a las 7 de la tarde, e intentaremos competir lo máximo.
I som-hi ara amb les plantilles, amb l'estat de les plantilles, tant de Sabadell Nord com de Can Rull, després parlarem també del Tibidabo. Escoltàvem a Campuzano, David Campuzano, que no ha amagat tampoc que el Sabadell Nord ha de ser un dels equips forts de la categoria amb aquesta etiqueta d'equip acabat de descendir de primera catalana. La plantilla, per això, és pràcticament nova. De fet, repasses la plantilla i hi ha noms clàssics com els Andrés Montero, com Luque, torna per cert Kevin del Corral, també un altre dels herois de l'ascens, però sobretot ha destacat en aquesta pretemporada la baixa inesperada del capità Carlos Silva per motius laborals. Campo ha lamentat aquesta absència, especialment pel que significava Silva al vestidor.
La baja de Silva, pues la verdad que ha sido importante. Tema futbolístico y tema vestuario. Pues un jugador... Bueno, yo lo consideraba importante el tema futbolístico, es un jugador que te genera mucha personalidad en el campo y luego en el vestuario pues te da un ambiente de veterano.
Pel que fa al Can Rull, ara escoltàvem el Sabadell Nord, plantilla molt continuista, la dels últims anys, amb pocs retocs, 3 fitxatges, Ramon Guitart Monxo, que torna procedent de l'Igualada, Eric Bellón del Barberà Andalucía i Marc Alfonso, i Numoski creu que amb tot això han fet un salt de qualitat i que es consolidaran a la categoria després d'un curs passat on pràcticament van patir fins al final per salvar-se.
Como yo siempre digo, Can Rull siempre tiene que ser un equipo que siempre esté en segunda catalana, que esté bien puesto, que esté bien sin sufrir, porque tiene esos jugadores que te pueden subir, que te pueden venir del juvenil, y creo que es un equipo que creo que lo vamos a notar, esa mejoría de gente joven que ha venido, de mejora, yo creo que es lo que buscamos, intentar de mantenernos ahí en segunda catalana y estar tranquilos y disfrutar de la categoría y no sufrir. Y yo creo que este año pues posiblemente pueda pasar esto.
Aquest derbi Can Rull, Rómulo Tronchoni, Sabadell Nord tindrà lloc dissabte a les 7 de la tarda a Can Rull, just quan hagi acabat l'estrena de l'altre equip sabadellenc, el Tibidabo Torromeu, que debuta 2 hores abans a Terrassa.
Sí, al camp del Club Natació Terrassa, en un duel entre 2 equips que la temporada passada van viure entre la zona mitjana calenta de la classificació. El tècnic Toni Sallés resumeix així l'estat d'ànim dels seus futbolistes abans de l'estrena.
Lo diré alguna palabra, lo veo ansiosos. Yo creo que la pretemporada se le está haciendo muy larga porque es un jugador muy competitivo y bueno, está muy bien jugar al partido, amistoso y tal, pero ellos lo que quieren es competir, ir a buscar los 3 puntos y creo que están preparadísimos para ir con todo al campo de natación.
Un Toni Sallés que ja és Adri de ple dret, el primer entrenador d'aquest Tibidabo, recordem, succeint a Dani Leoncio. Sallés ja dirigia els partits per la temporada passada per incompatibilitat horària de Leoncio, però era la seva mà dreta, al cap i a la fi. A més, aquesta estrena de la temporada 2022-2023 arriba contra un rival que coneix a la perfecció.
Para mí es un partido especial porque yo he sido entrenador, coordinador de allí muchos años y para mí es un partido especial, pero lo afrontamos con, pues ya digo, con muchas ganas, creo que el equipo está preparado, vamos a ser muy valientes porque siempre vamos a ganar y el año pasado creo que cualquiera que nos veía jugar así se veía, ¿no? Un equipo que siempre quería ganar, incluso hemos hecho remontadas cuando parecía que el partido ya estaba perdido. Así que nada, con ganas de que sea sábado, con ganas de ir a buscar los tres puntos, sacaremos nuestra mejor versión y a partir de ahí, pues a partir a buscar de tres en tres.
Vuit fitxatges ha fet aquest Tibidabo, d'entre els quals destaca sobretot el nom del davanter Toni Mesa, que torna a la seva casa. A les 5 de la tarda de dissabte, com bé deies, Adri, arrencarà aquest duel a les instal·lacions del Club Natació Terrassa.
La guia de segona catalana en els dies previs d'encetar aquesta temporada. Gràcies, Pau Vitori.
Adéu.
També comença temporada aquesta setmana el sènior femení del centre d'esports. No serà preferent després del descens de l'any passat, sinó que sortiran a primera. Diumenge, a 11:45, reben el Fontsanta Fatjó C a Olímpia. Al capdavant de l'equip segueix el Marc Gabriel, l'entrenador d'aquest Sabadell femení. Com va tot, Marc?
Molt bones. Pues aquí estem, amb ganes de començar ja.
Arribeu després de guanyar 1-0 al Júpiter en l'últim amistós. Com ha anat aquesta pretemporada?
Doncs ha sigut una pretemporada complicada, perquè vam començar amb una plantilla molt curta, amb bastantes baixes i lesions inesperades, però aquest últim test contra el Júpiter crec que ens ha fet agafar molta moral de cara a començar la Lliga.
El Sabadell femení portava anys patint a la part baixa de preferent, ara un graó per sota. Us pengen des de fora o directament vosaltres assumiu algun cartell especial de favorites o no?
Sí que és cert que el primer equip femení venia de moltes temporades de no aixecar el cap. Al final era una mort anunciada per tot el que hi havia. La temporada passada hi havia una plantilla que el nivell estava un pèl per sota de la categoria. El fet d'estar primera ens posa una pressió extra, sí, però és una pressió que també ens posem nosaltres perquè creiem que tenim les capacitats suficients com per tornar a pujar preferents. És complicat perquè hi ha molts equips que tenen molt nivell com Torelló, com Mataró, però volem treballar bé amb identitat i hem fet un canvi de model de joc fent fitxatges en base a aquesta idea i tenim moltes ganes de demostrar i de canviar al final la cara d'aquest primer equip femení.
Parlaves ara dels rivals a batre o dels companys de viatge en aquesta lluita. Clar, seria també important una mica per fer el canvi de tendència, no? Allò de tocar fons i tornar a anar cap amunt, deixant enrere aquesta inèrcia negativa dels últims anys.
Sí, està clar, és el que parlem. Que aquestes últimes temporades doncs, hi havia un ambient molt enrarit, amb aquesta mentalitat potser perdedora que venia d'anys anteriors. Al final aquesta temporada s'ha obert les portes a moltes jugadores. Creiem que era necessari per també canviar aquesta mentalitat. El vestuari està molt bé, està molt unit, hi ha molt bon ambient i després aquest caràcter competitiu doncs és vital per lograr l'objectiu. Crec que l'equip està preparat, amb moltes ganes, amb molta il·lusió i preparats per tota la setmana.
Per tant, una plantilla, podríem dir, ben renovada respecte als últims cursos.
Sí, ben renovada. Sí que és cert que ara mateix és curta, que tenim uns problemes similars als que va tindre el primer equip masculí durant l'estiu. Hi ha molt bona base per treballar, hi ha molt bones jugadores, sobretot hi ha jugadores amb característiques adequades pel model de joc que volem implementar. Sí que és cert que estem buscant doncs, millorar la plantilla el màxim possible. Volem tindre un equip millor que el que tenim la temporada passada. Sí que és cert que hi ha la dificultat de la categoria, el fet d'estar en una categoria menys, doncs, complica el fet de captar jugadores, però estem treballant tot el possible per donar aquest salt qualitatiu a la plantilla.
Doncs l'estrena serà diumenge contra el Fontsanta Fatjó a casa a 11:45 a Olímpia. Marc Gabriel, entrenador, molta sort aquesta temporada. Una abraçada.
Moltes gràcies.
L'Hotel Suís. Una manera diferent d'entendre l'esport.
I canviem radicalment de qüestió, anem a parlar del món del motor i del Motor Club Sabadell, perquè tenim una altra edició ja aquí al costat de la cantonada, la 23ª del Rally de la Llana, emplaçat, com sabeu, des de fa un temps al Ripollès, però organitzat, com sempre, amb la signatura del Motor Club Sabadell, amb les inscripcions ja per sobre del centenar de pilots, 113 pilots, entre els quals, de fet, alguns dels millors especialistes de regularitat del nostre país i també alguns equips francesos. L'Eduard Forés és el vicepresident de l'entitat i el màxim responsable del rally. Edu, què tal, com estàs?
Hola, bon dia.
Tenim aquí ja un altre rally de la Llana a tocar, tot a punt i amb unes inscripcions al voltant dels 113 pilots. Quina valoració en feu?
Bueno, la valoració que fem és molt satisfactòria, no? Després de l'any passat, que ja va tenir una gran atracció al rally, tant per pilots com per aficionats, doncs aquest any, doncs, bueno, és una mica la demostració de que hem intentat fer la feina ben feta, no? I la inscripció de moment s'ha batut rècords, diguéssim, per aquesta edició, i el mateix esperem pels aficionats, no? Que sigui una gran festa del motor.
Rècords en quant a quantitat, en quant a nivell també, de fet, parlàvem una mica d'això, dels especialistes de la regularitat que tenim d'aquí de casa nostra, que hi prendran part.
Sí, realment tenim pràcticament el 100% dels pilots que disputen els campionats, tant de velocitat com de regularitat, com de regularitat d'esport. Tenim el 100% de tots els pilots que segueixen tot el campionat, no? Per tant, penso que hi haurà una gran lluita a la prova, no? A part de l'al·licient de dos pilots francesos que també s'afegeixen, hi ha un pilot que també corre pel Rallys del Nacional, que també vindran a córrer a aquesta prova, hi ha algun pilot també que participa en el Mundial amb copes del Campionat del Món, que també, doncs, a forma de test i tal, també vindran a la nostra prova. O sigui que, bueno, tindrem una miqueta de tot i penso que serà molt atractiu.
La rebuda, després de diferents problemes aquí quan es feia a Sabadell, no tant a la ciutat, sinó als municipis per on passava aquesta prova, la rebuda va ser molt bona. A Ripoll teniu un recorregut de 320 quilòmetres previst i preparat, que no sé com el definiries o què poden esperar els pilots quan se'l trobin.
Penso que el recorregut que hem fet aquest any és no més atractiu, si diferent el d'any passat, perquè l'any passat també era molt atractiu i aquest continua sent molt atractiu, i el que ja tenim pensat per l'any que ve, perquè ja dilluns ja començarem a treballar amb l'edició de l'any que ve, també serà molt atractiu, perquè és una zona que dona per fer aquest tipus d'esport, no? A part, la rebuda que han tingut en els municipis del voltant de Ripoll, i de Ripoll sobretot, ens han obert les portes per portar aquest esport, cometes una mica de festa, no? pels pobles, no? Perquè tenir l'afició allà, els comerços que puguin obrir les portes, doncs, a l'hostaleria, i a part poder disfrutar allà a casa seva d'un esport com és l'automobilisme, doncs penso que mica en mica anem fent que es vagi consolidant aquest ratll en el Ripollès.
Per cert, a l'última nota de premsa que ens fèieu arribar, parlàveu de la preocupació per les males actuacions dels equips que efectuen reconeixements previs sense control. No sé si em pots explicar una miqueta aquesta problemàtica que us heu trobat i que dius que, o dieu, vaja, que fins i tot podia posar en risc la salut, el futur dels ral·lis, no?
Bueno, nosaltres, sobretot, un punt primordial o una de les columnes que nosaltres tenim al nostre club és la seguretat en l'esport. I és una cosa que ens fa patir molt i que volem que conscienciem molt a la gent que la seguretat en l'esport és primordial, i més en el motoresport, no? Sigui de motos, sigui de cotxes, però la seguretat té que estar per sobre de tot, no? Llavors, quan hi ha algun fet que passa de la línia aquesta, llavors ens preocupa molt, no? No és que... No hi ha hagut cap cosa greu ni cap incident destacable, però a la mínima a nosaltres ja ens preocupa, perquè volem que tot vagi pel camí que té que anar, no? I, bueno, hem ficat mitjans i ja estem, igual que t'he parlat del recorregut de l'any vinent, ja estem pensant coses de cara a l'any que ve per encara tenir més controlat aquest tema.
Doncs, de fet, i amb això gairebé ho remato, Eduard, és que sou pioners en quant a fer el rally segur, amb desfibriladors, amb una sèrie de mesures que no sé, jo diria que no són gaire habituals, no?, en proves així.
Bueno, sempre volem donar un toc innovador a les nostres proves, ja des de sempre, no? I aquest any penso que ens hem dedicat molt, sobretot, al tema de seguretat. Que la gent sigui molt conscient de que té que haver-hi molta seguretat. I hem fet una aposta per una modalitat nova, que li hem donat el nom de Safe Rally, que és una manera de tenir contacte des de la direcció de cursa, que és on es porta tots els temes de la cursa, de la caravana, de la seguretat, etcètera, directament amb el públic, no? A través d'uns grups de WhatsApp i intercanviem informació entre el públic i la cursa, no? Algo que no passa pràcticament en cap esport, no? O sigui que qualsevol incidència que pugui haver-hi tant a la cursa com al públic, hi hagi un canal d'enllaç directe entre els dos.
Doncs el Motor Club Sabadell, aquí pioners també en aquest sentit i amb una nova edició del Rally de la Llana, que serà, per cert, aquest dissabte. Crec que no ho havíem dit encara, a les carreteres del Ripollès. Deixem que enviï una abraçada en antena també al Jaume Marco, al president, i una altra per tu, Eduard Forés, vicepresident. Que vagi tot genial i com teniu previst. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
Avui acabem el programa amb un apunt molt ràpid d'esquash, perquè Iker Pajares s'ha classificat pels quarts de final de l'Obert de França. Ja l'escoltava a principis de setmana aquí a l'Hotel Suís fent la prèvia. A Nantes, el jugador sabadellenc va derrotar el local Lucas Serm ahir per 2-7-0, 11-8 i 11-5 en 40 minuts. Avui, a les 10 de la nit, déu-n'hi-do l'hora, el seu rival serà l'indi Saurabh Ghosal, el tercer favorit a guanyar el torneig i que va superar també per la via ràpida el britànic Charlie Lee ahir. En l'únic precedent entre tots dos, al març del 2019 a Anglaterra, l'esquaixista del tenis Sabadell va perdre en dues mànigues. Pajares parteix com a cap de sèrie número 6, però ha estat 4 mesos inactiu per una lesió. Demà, per tant, sabrem com li han anat les coses aquesta nit a Nantes, a Iker Pajares, i també, entre altres coses, escoltarem en directe la presentació de Sergi García i Pau Resta, els últims que quedaven encara per presentar-se de les noves incorporacions d'aquest estiu al Centre d'Esports. A les notícies, amb la Núria García, una abraçada des d'altra banda del vidre, el control de so del Toni González. Adéu-deu!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.